teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Avui he tingut tantes ganes de trucar a l'última hora. Mira, vaig jugar 7 anys a tennis i el dia que fas un drive i et surt un crit d'aquells orgàsmics, aquell dia és el súmum del tennis. Vol dir que estàs al punt àlgid de concentració i t'estan sortint bé les coses tal i com volies. És un moment molt gustós, i satisfactori. Que això jo ho volia dir, ja que no he pogut trucar a l'última hora, jo ho dic ja al pop-up a cavall de l'última hora. Perquè és veritat, quan et surt aquell crit, és que és com res. Una satisfacció molt gran. Bé, avui, més que detalls de la separació de Piqué i Shakira, el que farem és una mica de salseig viral. Com s'aconsegueix ser viral a través de les xarxes socials? No sé si té la clau el nostre chatbot. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Ja saps que jo sóc una màquina i funciono amb dades. Crec que fer-se viral molts cops és qüestió de sort. Tinc ganes de saber les tècniques que proposa la Belén i també vull descobrir formacions per les feines del futur. Avui estaràs envoltada de cracs.
Doncs sí, comencem un dilluns amb no una crac com la Belén Aguirre, la Belén Pollo, sinó amb tres cracs més, la Karina Gibert, la Carme Pairó i l'Elisa Vives. Anem per feina.
Saps que m'agrada fer el préssec. All day doing the pitch, you know, baby.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes. EAE Business School patrocina aquest espai.
Aquest dimarts s'hi he fet una mica el préssec perquè no és dilluns, sinó que és dimarts. I qui s'ha fet viral, no sé si sense proposar-vos-ho o sí, perquè no sabem si és qüestió de la indústria musical, és la Kate Bush. Running Up That Hill s'ha colat entre les cançons més escoltades del moment, 37 anys després de la seva publicació. La cançó gaudeix d'un gran protagonisme a la nova temporada de Stranger Things, que va arribar a Netflix el 25 de maig. Segons recull The Guardian, per exemple, és la cançó més escoltada al Regne Unit i als Estats Units a Spotify, i la segona als dos països a Apple Music. Si avui mires la llista dels 50 més virals a tot el món, a la primera posició a Spotify hi ha aquesta cançó del 1985, Kate Bush, Running Up That Hill. La mateixa Kate Bush ho ha agraït a través de la seva pàgina web, el seu clar retorn a la indústria musical. Va, parlem de ser viral.
Belén Pueyo, Belén Gainor a les xarxes. Experta en estratègia digital i creadora de continguts.
Hola, Belén, com estàs?
Hola, Mariola, doncs molt bé. I tu, com estàs?
Molt bé, que fort, no? Això de la Kate Bush. O sigui, tothom amb aquesta cançó està al rànquing de a tot arreu. A Shazam, Apple Music, a Spotify, a TikTok, o sigui...
Sí, sí, jo crec que tots els artistes antics, per dir-ho d'alguna manera, estan desitjant que la seva cançó torni a la vida, no? Una mica, gràcies a Netflix, a TikTok, a qualsevol challenge. Això pot passar.
Clar. I també és una mica... Jo l'altre dia estava meditant sobre aquest tema i pensava, és unes... Música de cohesió familiar.
Doncs sí.
Perquè, clar, no? Les noves generacions l'agafen com una cançó nova, doncs i nosaltres sí. Ja l'havíem viscut.
De fet, jo la setmana passada vaig acompanyar ma germana a Madrid a veure els Rolling Stones, perquè jo em quedava cuidant del meu nebot, que té 4 anyets, i ell deia... on ha anat la mama? Jo, a veure el Rolling. I ella, el Rolling? I jo, sí, ara t'ho poso, ara t'ho poso.
I els vas ensenyar. Imagina't, tant
en satisfacció amb 4 anyets.
Avui ens portes les claus per aconseguir que un contingut sigui viral. El nostre chatbot deia que és qüestió de sort, però també hi ha algunes coses importants, no?
Clar, hi ha coses que són una mica bàsiques i que molta gent et pregunta com es fa un viral. Primer, el que sempre dic, el contingut ha de ser interessant. Si el teu contingut és una mica deficient,
el contingut no és el més important. Després ens expliques les altres claus, però abans, no sé què està passant a les xarxes socials, però cada setmana hi ha un munt de novetats. Va, anem a les novetats. A més, la Belén, que és la, diríem... No sé si ets la community manager o crees l'estratègia digital del Cher Festival.
Sí,
o
sigui, tant.
Ets community, no?
Sí, tot, una mica.
Ets tot. O sigui, fas l'estratègia de xarxes i després continues, no?
Fé comunicació.
No? Vas anar al concert de Fito i los Fittipaldis, no?
He fet moltes coses, ara que ho penso.
Al Camp Nou.
Al Camp Nou vaig estar també jugant.
Ai, calla, que tu em vas dir.
Diré... Unes agulletes que tinc.
Quina era la notícia? Ara ja em vaig perdre. No va ser tu que em vas dir aquest dijous hi haurà algú?
Ah, els detalls, els stay homes, és que hi
vaig veure tothom allà.
Tota la criu catalana d'influencers, cantants...
Molt. L'Abram Oriol també vaig veure. L'Abram, també hi havia l'Abram Oriol.
Sí, la Juliana Canet.
Sí, els adolescents XL.
Érem com 15 noies, bastant contenta.
Que bé, que bé.
Estàvem...
Que divertit.
Bueno, estaven asfixiades, la veritat, perquè aquell camp és molt gran, el Camp Nou.
I un dubte que té així també de salseig de xarxes. O sigui, Estrella Damm us obliga a fer continguts o ho feu perquè voleu?
No ens obliga res. No ens obliga ni a veure.
Us convida al Camp Nou, us regalen l'equipament del Barça, us el regalen, no, suposo.
Sí.
I després cadascú fa el que vol, no?
Cadascú
viralitza.
Fa el que vol. Però clar, és que tu estàs allà...
I dius, vull fer vídeos.
És que ho vols fer,
clar.
No t'ha d'obligar perquè ja et surt a tu del cor fer-ho, saps? I de fet, no sé, els que sou molt fans del Barça, no sé si ho has vist tu també, que pots anar a jugar allà amb els teus amics pel mòdic preu de 300 euros per jugador. Si tu tens a 12 amics i voleu fer un partit al Camp Nou, es pot fer si cadascú de vosaltres pagueu 300 euros.
És una mica... 300 per 11. Ah, clar, però no sé. A veure,
no sé gent... si és car o no, eh? No,
mira,
no, no
el tema mal. Del preu, a hores d'ara, està d'aquella manera, perquè la gent es compra bambes de 1.000 euros.
Sí, clar.
Vull dir que jo ja no sé.
Saps per què ho fan, això del Barça? Que ara... Perdó, que ens estem anant de la secció,
però no,
és que
però
crec
és
que és curiós saber-ho, que ara tots els patrocinadors que tenen acords amb el Camp Nou, bueno, amb el Barça, doncs Estrella Damm, Cupra, l'event de l'Ibai també,
sí.
Ho fan ara perquè és final de temporada i destrossen la gespa i a l'estiu canvien la gespa. Per això ara s'estan fent tots aquests esdeveniments per acabar de destrossar-la, que de fet hi havia uns boquetes interessants que semblava golf, a vegades, en comptes de futbol, i ja quan estigui destrossada del tot, la canvien i nova temporada.
Que s'hagi de refer va bé perquè per qüestions familiars. Tinc un germà que està fent coses per allà.
Ui, ui, ui.
No, que hagin d'anar-ho arreglant. Molt bé. Va, anem a veure quines són les novetats a les xarxes socials.
Doncs a veure.
Instagram ja prepara les tendències per Reels. Ui, què és això?
Doncs a veure, ja s'ha filtrat una imatge de com serà aquest nou feed d'Instagram on es podrà consultar quins són els vídeos més virals i així poder tenir una guia del que està triomfant a la plataforma. No sé si recordeu a un altre programa que vam dir la pàgina de Reels Tips, que allà podeu trobar quines són les cançons i els vídeos més virals. Doncs ara ja ho podrem consultar directament des d'Instagram. A TikTok existia aquesta pàgina de tendències, l'han tret, jo crec que li han tret a tothom, no és una cosa només meva, i allò anava molt bé per saber quin vídeo podies fer perquè aquell hashtag era viral.
Clar.
A TikTok només es pot consultar via desktop, a l'escriptori, mitjançant l'ordinador.
Jo
no
sé si és qüestió meva, perquè jo sí que és veritat que miro molt i busco molt les tendències, no? Mm-hmm. I m'està sortint tot el dia gent dient fes vídeos amb aquesta cançó que és tendència. Estic una mica farta que em surti gent dient-me això.
Clar, doncs per això potser Instagram diu, pues ara diré jo amb quines cançons ho has
clar,
de fer.
Jo crec que sí que pot ser que sigui això.
Era necessari que existís això, perquè anàvem una mica perduts a Reels, no sabíem què era el que és viral, el que està clar és que és viral, Te Felicito, de Shakira, no? Aquesta és òbvia. Si voleu fer un vídeo amb aquesta cançó, se us tornarà viral.
Ara és el moment de ser virals amb Te Felicito, de Shakira. Va, anem a YouTube, que permetrà llançar un vídeo a la televisió?
Sí, permetrà llençar el vídeo a la televisió i que puguis fer més coses amb el mòbil, perquè abans, quan ho llançaves, havies de tindre
veure,
el mòbil
hipotecat. A veure, concepte llançar, què vols dir?
Clar, és que jo faig el gest, però això és ràdio, aviam. Tu pots Ai, com ho faig? Em veu, no ho sé fer. Tu pots fer que el vídeo que estàs mirant al teu mòbil reprodueixi a la teva
televisió. O sigui, amb Chromecast o amb Smart TV, el que sigui.
El que passa és que ara, quan ho feies, tenies de tindre l'aplicació oberta de YouTube i no podies fer més coses.
Només que estiguis ja loguejada al teu compte de YouTube a la televisió, va directament.
Exacte.
Ah, no cal obrir l'aplicació. Està molt bé, això.
No podies estar tuitejant a l'hora que veies un vídeo a YouTube. Ara ja sí.
Saps? Ara potser molta gent li està escoltant el cap i deu pensar, vosaltres feu això. Jo sí que ho
faig. Sí, que sí, això
que estic mirant la tele de com poso un vídeo a YouTube a la tele.
Exacte, sí.
Clar, clar, està molt bé que no hagis d'anar a buscar amb la... Clar, has de tenir una televisió amb internet, això, o el Chromecast, però en principi televisió amb internet, o Smart TV, i clar, anar fins a buscar l'aplicació, no ho feies al final.
No, clar.
Perquè llavors et quedaves o a la tele o et quedaves a YouTube.
Exacte.
I ara així pots anar combinant. Ostres,
exacte, és multipantalla total.
Una nova era, això, eh?
Sí. Gràcies a Déu, sí.
De poder anar... Ara ja tindrem, o sigui, la pantalla del mòbil, la pantalla de la tele i anar combinant allà...
I les Oculus, ja, vinga, què més? Alguna pantalla més?
I les Oculus també, sí, sí. Va, d'acord, doncs YouTube, això... Twitter està afegint una eina que et permet augmentar perquè li has donat el like, el dislike...
Pots argumentar per què li has donat a dislike alguna cosa.
Ah, argumentar.
O sigui, argumentar, et surten unes opcions que són no estic d'acord amb la resposta és enganyosa, no és rellevant o és ofensiu. Tu quan li donis dislike et sortirà una finestra on podràs dir per què allò no t'ha agradat.
Ah.
A mi aquesta opció, ja que existeixi un dislike a Twitter, em sembla un error, perquè ja és la plataforma de l'odi per excel·lència.
Clar, ja és un negatiu tot.
Si a sobre et fiques a argumentar coses, és una mica perillós, els juegos de l'hambre, eh?
Bueno, té una part com positiva, que és que com que de vegades es fa hate o els odiadors actuen sense massa arguments,
sí,
que s'ho pensin una miqueta més, però clar, llavors faran dislike sense dir res.
Anar a un examen i contestar, però que et posin justificar tu resposta, no? Aleshores ja t'ho penses una mica més,
clar.
No?
Ah, clar, no sé, he pensat això. Va molt bé, Instagram afegirà alertes Amber.
Saps què són les alertes Amber, Mariola? No ho has sentit mai? Saps abans, fa temps, a Amèrica, sobretot, quan desapareix un nen que ficaven la seva foto als cartrons de llet?
Ah, sí.
Doncs
sí.
Faran això, però a Instagram, una mica més actualitzat. Quan hi hagi un nen desaparegut, un menor desaparegut, automàticament a la regió on hagi desaparegut aquesta persona sortirà una alerta a Instagram amb la seva foto i automàticament amb un botó on podràs trucar directament a la policia per si saps alguna cosa sobre el desaparegut.
Home, potser clar, la notícia és de fet que passa de Facebook a Instagram, perquè a Facebook sí que és veritat, va haver-hi un moment,
sí.
Jo recordo que van fer com moltes alertes d'aquest tipus per catàstrofes,
sí.
Gent que... No, que
quan va passar aquí l'atemptat, que tothom posava estic bé.
Una eina de recerca. De fet, quan va haver-hi aquí a Barcelona va passar molt amb aquell nen australià, no?
Sí.
Que es va viralitzar molt per Facebook.
Doncs ara és automàtic a Instagram. Sí que és veritat que ho han implantat a molts països, però a Espanya no. O sigui, crec que és una eina molt important i que també s'hauria d'implantar aquí a Espanya, no? Que al final és una manera d'ajudar a les famílies i de poder fer un acte positiu, no?
Clar, i a més, Belén, que ens passa una mica que tenim una vessant molt solidària, no? Es nota molt a les xarxes socials, sí. Que de vegades ens passem de frenada, eh? Amb sí. El tema solidari, que moltes vegades els ciberdelinqüents ho saben, que en general som molt solidaris, sí. I ens intenten enganxar amb coses d'aquestes, no? Però hi ha un sentiment molt solidari sempre a xarxes.
Sí, la veritat és que sí, també això es veu a les xarxes quan et permeten posar al teu perfil que la gent que et visiti pugui fer un donatiu on vulgui, saps? Mm-hmm. És una cosa que tenim implantada ja nosaltres i que la gent està donada a ajudar els demés, no? Mm-hmm. Al final, xarxes socials són xarxes, no?, que connecten persones per coses positives, també. No s'ha de veure només el que dèiem de l'odi a Twitter, no? Sí. Sinó que també podem ajudar a moltes causes.
Va, i hi ha una nova tendència?
Una tendència...
Que he de conèixer, no?
Sí.
Què és? A veure, explica'm-la.
Es diu Photo Dump.
Photo Dump.
Aquest sona, això.
Photo Dump. No sé, és com un flash, una cosa ràpida, no?
A veure, no la sé. Traducció literal seria foto escombraria.
Ah!
Va. Més o menys. Aquí la gent que sàpiga anglès ho sabrà millor.
Foto escombraria. Però... O sigui, ara hem de fer tendència a fer foto escombraria.
Foto escombraria. Que bàsicament és per reivindicar la naturalitat i trencar amb el postureig.
Oh, m'encanta.
I es tracta de pujar fotos desenfocades, mal enquadrades... A mi em fa molta ràbia quan algú fa una foto i em talla els peus. Doncs això seria una foto d'am. Lletges, mogudes, tot això. S'està viralitzant i la gent cada vegada puja més fotos d'ams.
Clar, però això té a veure amb allò que em vas explicar l'altre dia, que veuen que puja en força una altra xarxa social, no?
I Real, i tant. Clar. I Real puja en força De fet, l'altre dia em va sortir el creador de Virreal a TikTok, és un noi superjove, i va fer aquest projecte com a final de carrera i està guanyant una de pasta. Sí. Increïble, que és un xaval de 22 anys que ha creat Virreal.
És una xarxa social que només pots publicar en un moment concret, no?
I sense així, filtres.
Sense filtres. Home, jo cada vegada m'agrada més. Jo trobo que hi ha molts comptes a Instagram molt creatius, que és veritat que fan fotografies així com desenfocades o de percepció.
Sí, no?
I són xules també,
semblen,
no?
Semblen fotos escombraries, però quan ho veus en conjunt dius, ostres, no, estèticament...
està dient alguna cosa, no?
Jo no faria una foto escombraria tan ben feta, saps? No em surt fer-ho, això.
Clar, és una tècnica. Bé, doncs va, anem una mica ara a les claus per ser viral. Segurament algunes de les coses que, si aprofitem, algunes de les novetats també de les xarxes socials quan ens apareixin al nostre telèfon mòbil, per exemple, fer una foto d'am, ara mateix et pot portar la viralitat, dic jo, no? No ho sé, o encara no, és molt incipient, no?
Jo crec que sí.
Ara és moment early adopter, no? Ara és una mica, som els primers a fer-ho. Però bé, anem una mica a quins són els elements, segons Belén Puey, jo, Belén Aguinor, que et fan ser viral. Primer element, Belén.
Ser el primer.
Doncs mira, el que deia, doncs va fer una foto d'am. Ser el primer a fer-ho.
No, clar, o sigui, una tendència l'has de saber enganxar al principi, perquè és quan tothom anirà a buscar referències, no? Quan ha passat això de la Shakira i el Piqué, que ja sonaven veus, tu has d'estar ben atent i tindre preparat ja un recurs per quan la notícia sigui de veritat, llançar-ho i ser el primer en fer-ho. Un altre exemple de ser el primer, us en recordeu d'aquella nena que va dir «Es mejor eso que morirse»?
Sí!
Val, doncs jo vaig ser la primera a TikTok a agafar el vídeo i pujar-ho al meu TikTok, i aquest vídeo té com 2 milions de visites perquè tothom utilitzava el meu vídeo per fer servir l'àudio. Aleshores, aquell va ser un viral, però no és meu. O sigui,
és perquè va ser ràpida.
Agafar-ho i penjar-ho. O sigui, s'ha de ser el primer sempre.
I vas veure de seguida que allò era...
Em van pujar els seguidors una barbaritat. Jo pensava, bueno, si no surto jo...
No vas tenir molt ull, perquè realment és boníssim, ho pots fer servir moltes vegades. Va, segon element.
Després, tractar coses amb la que tots ens puguem sentir identificats. Coses que tothom pot conèixer o que pugui dir a mi això m'ha passat, o coses que tothom tingui alguna cosa a dir, no? A TikTok el que funciona és, doncs, crear un debat, no? Si tu fas una recepta, sempre hi haurà algú que dirà, doncs jo ho faig així, o això no m'agrada, o això ho fa la meva mare. Sempre la gent tindrà peu a comentar coses. I això és importantíssim, fer partícip a l'audiència del teu contingut, que pugui aportar alguna cosa.
I tercer element clau?
Aconseguir que la gent es quedi enganxada fins al final. La retenció de l'audiència és vital a qualsevol plataforma, i al final un vídeo viral ho aconseguirà ser si tothom ho mira fins al final, es crea aquest engagement, no? I la gent també té ganes de compartir-ho perquè és interessant de principi a fi.
Aquesta és la teoria. Ara anem a un exemple pràctic. A les últimes hores s'ha fet molt viral, per exemple, un contingut televisiu, i hem volgut seguir el seu rastre, una usuària a TikTok que es diu Gemma Medina, ho va reproduir, i després un noi de València ho va penjar a Twitter. És a dir, hem seguit l'original. O sigui, el contingut original va ser Antena 3 Notícies, van explicar l'informatiu i d'aquesta manera la separació entre Shakira i Piqué. La vida me empezó a
cambiar la noche que te conocí. Y tanto que le cambió porque Shakira se enamoró de Piqué en el Mundial de 2010 y tras su... La relación se asentó en Barcelona, donde han tenido dos hijos, Milan y Sasha. Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Pero 12 años después... Porque la relación se ha roto y parece que el futbolista ha vuelto a su pisito de soltero. ¿Dónde estás, corazón? Algunos medios apuntan que con una joven de 20 años y podría no ser la única infidelidad. Lo que ha provocado que Shakira estuviera... Rabiosa. Y al final la relación se ha convertido en... Las apariciones juntos empezaron a escasear hace meses y al final... La cantante en un comunicado ha hecho pública la ruptura y ha pedido respeto y privacidad por el bien de sus hijos.
Hola Isma, ¿cómo estás? A Twitter ets isma.dwg i tens uns 400 seguidors. Explica'ns una mica com va anar.
Pues mira, va ser una cosa bastant casualitat, no? Jo ho vaig veure el diumenge de matí en una altra salsa social. Entonces, me va fer tanta gràcia que dic, ostres, jo això tinc que clavar-ho en Twitter simplement per ensenyar-li als meus amics de Twitter, que és lo típic que puges una foto, puges un vídeo, pues para que vegin els teus amics que estan per ahí i que les passa gràcia, però no pensava jo que anava a arribar tan lluny. O sea, va ser una cosa completament casual. O sea, jo no m'ho esperava, la veritat. Estic impressionat. Jo vaig publicar el tuit i a la mitja hora ja això va començar a pujar super, super ràpid. Jo estava impressionat perquè jo sí que he tingut alguna vegada algun tuit ideal, però no era res comparat amb això. O sea, això va començar a pujar que qualsevol persona que ho vegera li donava like o el retuitejava i era una barbaritat. Jo, clar, en seguida m'has de deshabilitar Twitter perquè jo era incapaç de gestionar tantíssimes notificacions. O sea, estava abrumat, però moltíssim, perquè de veritat que m'estaven arribant una quantitat de missatges i likes i retuits que no podia. O sea, me vaig agobiar moltíssim. O sea, jo me vaig alçar, vaig obrir TikTok pa, pues, jo que sé, pa veure uns vídeos, és lo típic que té pa entretindre't un rato, i en seguida me va aparèixer el vídeo i, ostres, me va fer molta gràcia, no? Perquè, a veure, estan molt ben fets per part de Telehispania, que dir-ho. N'hi ha hagut debat sobre si és oportú en un informatiu o no. Però, clar, a mi em fa molta gràcia i dic, ostres, això tinc que compartir-ho jo perquè veig a la gent que me seguís, però no m'imaginava jo que anava a arribar a 5 milions de persones.
Quina edat tens i a què et dediques?
Jo tinc 20 anys i estudio arquitectura ara mateix.
Potser una de les gràcies del teu tuit és que vas dir li heu de pujar el sou, no?, a Josu Larrea, no? Bueno, que no sabies, tu no sabies qui era, però ella t'ha arribat a contestar, no?
Sí, sí, de fet me va contestar al rato, a les 2 hores, perquè ja a les 2 hores això, el tuit ja estava, vamos, tirava foc el tuit, però no vas veure perquè tenia tantíssimes notificacions que m'era impossible veure tot, evidentment, i jo estava a lo meu estudiant. Entonces, a la vesprada, només obrir Twitter, me va aparèixer com una notificació d'una persona que me dia, oye, Ismael, que t'ha respost el periodista que ha fet el tuit, entonces jo dic, no me digues. I el vas parlar i me va dir que si que era ell, que estava super encantat de que te haguera fet viral, que ell pensava que anava a fer-te un poquet de gràcia en Twitter, però no que arribaria a aquest punt al que ha arribat. Jo estic, vamos, impressionat, perquè arribar a aquests números en Twitter és quasi impossible, la veritat.
Tots els diaris digitals han reproduït la informació del vídeo que està fent viral d'Antena 3, però ningú t'ha citat a tu, concretament.
No, concretament, solament m'ha citat El País. M'ha citat El País dient-me que és prou graciós, la veritat, el que ha comentat. Perquè el meu vídeo, clar, això no es veu en Twitter, es veu solament les reproduccions, que ara mateix estan en 5 milions. Lo que no es veu en Twitter és l'engagement que té el vídeo per darrere, que ara mateix està entorn als 15 milions de impressions. Igualment, el País me va citar dient-me, el usuari tal ha arribat fins als 5 milions de visualitzacions, que això duplica l'audiència que té l'informatiu d'Antena 3 Notícies. I clar, jo dic, ostres, El País m'acaba de citar dient-me que jo tinc més audiència que Antena 3.
És que és per realment fa pensar, això. Jo que aquest matí quan trucava l'Ismael i em explicava això, o sigui, clar, aquest tuit que ha fet amb aquesta peça, 15 milions d'impressions, això Twitter vol dir que és una dada que ell veu internament, que nosaltres no veiem perquè el vídeo té, clar, 6 milions de visualitzacions, però clar, jo avui dic, bueno, vaig a veure el vídeo, vaig a la pàgina d'Antena 3 i no l'han penjat.
Això és un error. O sigui, a vegades la pròpia gent de la casa no veu el que té viral ell mateix, saps? O sigui, és gràcies als usuaris, però un cop ho veus, ostres, penja-ho, que no ho veus, que s'està fent viral i que la gent com la Mariola ho va buscar.
Clar, l'origen és la Gemma Medina, que és una estudiant de periodisme de Huelva i Sevilla, que té, només 1.000 seguidors. Uh-huh. Ho va penjar a TikTok i el seu vídeo té ara 800.000 visualitzacions. L'Isma ho va penjar a Twitter i ara té 7 milions de visualitzacions, 15 milions d'impressions, però es confirma que la xarxa social on s'estan informant la gent, les noves generacions, és TikTok,
sí,
amb aquest exemple, no?
Sí, també. O sigui, pensa que ara amb aquest tema de Shakira i Piqué hi ha molt contingut a TikTok, saps? I només que un contingut sigui una mica diferent, una mica graciós, així amb les cançons i tal, ja et quedes a mirar-ho, enganxat, saps?
Clar, que des d'una altra perspectiva també ja com genera com molt de debat, no? Perquè jo me'n recordo que això ho vaig veure en directe, uh-huh, a l'informatiu d'Antena 3, i realment sobtava aquesta peça.
Clar, no entenies res, no?
O sigui, en context de notícies. És com informar-te des de l'entreteniment, no?
Sí. Sí.
I jo crec que per això també les notícies d'Antena 3 estan respirant una mica la manera que s'informen a les xarxes, no?
Sí, i a part, pensa que ara ja és temporada de becaris i que els becaris entren amb idees molt bones i molt fresques, jo crec. Saps? A vegades se'ls critica molt a la gent jove de, no, esto lo ha hecho un becario. No, és que les coses bones també les fan els becaris, a vegades.
Saps? Ei, molt bé, que està reivindicació.
Però dir-te que un becari,
el Josu Terrero, no. No? Té una edat.
Bueno.
No, el tema és que fa molt temps que està fent aquest tipus de vídeos, però no informatius.
Ah, sí?
Sí,
no
sí,
fa?
Sí. No, cal fer altres programes,
val.
Saps? O sigui, doncs, Sálvame no, perquè és d'Antena 3, però, saps, tipus així. Però jo crec que aquesta manera d'aquest off, Sálvame,
sí,
està arribant a tot arreu,
Doncs sí, i jo crec que serà una tendència que molts es voldran copiar ara, molts informatius, ja ho veuràs.
De fet, a TikTok hi ha els que fan els ofus d'aquests programes, que oi, tot això, tenen comptes, i és boníssim, que la gent els hi demana que gravin coses clar. Amb aquesta veu.
Clar.
És que és tot un tema. Va, anem a la consulta de dos quarts que te la faig. Saps qui és Kate Bush? Tu sabies qui és Kate Bush? Tu la vas viure?
No tinc ni idea, ara mateix. Bueno, és la senyora que hem escoltat al principi, clar, no? Però, clar,
d'entrada... És la senyora que hem escoltat al principi. Això és molt bo. La cançó número 1. Va, avui ho hem posat a les xarxes així a primeres hores del matí. Saps qui és Kate Bush? Algun record, anècdota, l'acabes de descobrir? Hi ha un munt de gent que diu que l'acaba de descobrir. Jo tinc anècdota perquè jo tenia els vinils amb aquells caps que ens portava la Kate Bush.
Explica, explica.
La Mariby també diu sí.
Explica
sí,
l'anècdota.
Sí. No, això, que tenia un vinil amb el seu cap Kate Bush.
Que pensava tenia... que et vas enamorar o alguna cosa, amb alguna cançó
de fons. No. Em volia fer el seu crepat, però no vaig aconseguir-ho perquè tenia un cap bastant bèstia. Jo vaig preferir la permanent.
Molt bé.
Ella tenia un tupé. Bé, no, i la seva música em transporta totalment, eh? Bé, gràcies, Belén. Fins al pròxim dimarts. Sí, és dimarts. Va, ara vosaltres, saps qui és Kate Bush? 2 minuts i us escoltem.
Popa, busquem la felicitat digital. Pop-up, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
I que no s'acabi mai les abraçades.
La consulta de dos quarts.
Saps qui és Kate Bush? Bé, deien Bush, a la seva època, als 80. Kate Bush. Saps qui és? La seva cançó Running Up That Hill de l'any 85 està inclosa a la banda sonora de l'última temporada de la sèrie de Netflix Stranger Things, i això ha fet que estigui al capdamunt número 1 a tot el món aquesta cançó de l'any 1985. Que fort, eh? Sílvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
A veure, la gent pop-up a les xarxes, què? Sabia qui era la Kate?
Doncs claríssimament, que deia el mestre Johan, no. A Facebook el 100% diu que no. A Instagram el 82% i a Twitter el 68%. Tots aquests diuen que no la coneixien. En Haldor Mar diu, soc un nen dels 80, impossible no conèixer-la. Era superpopular a l'època. A més, va fer un duo amb el gran Peter Gabriel. I el Xavier diu, sí, clar, una cantant molt pesada de finals dels 70 i principis dels 80. Feia por. No sé si era pel crepat aquest que deies.
No, és que jo no m'he atrevit a dir-ho, però és veritat que realment era aquest vinil, o sigui, amb aquest crepat que portava, era com... Sí que feia una mica de por, eh? Tenia una imatge molt contundent. Jo ara pateixo que les noves generacions vulguin anar totes com que baix. Fa bastanta por. Va, anem a veure de què parla la xarxa. És tendència la Teresa Rodríguez i el hashtag debate RTV, eh?
Sí, perquè la candidata a presidir la Junta d'Andalusia per Adelante Andalucía va plantar cara a la de Vox, Macarena Olona, el debat a més per la primera de Radio Televisió Espanyola. Un debat que encara està generant molta conversa.
També és tendència Berserk, Miura i Koujimori.
Sí, el manga Berserk continuarà després de la mort del seu autor, Kentaro Miura. Studio Gaga farà les il·lustracions supervisats per Koujimori, que també és mangaka, que en diuen, i amic de Miura.
Ui, hi ha més coses de manga, no? One Piece també és tendència.
Sí, avui no sé si els dimarts és cosa de manga, perquè la xarxa comenta les primeres imatges dels decorats de la sèrie d'acció real que està rodant Netflix, basada en el manga d'Eiichiro Oda, que es diu així, One Piece.
I finalment també ha estat molt tendència a les últimes hores, Ebau.
Sí, és el segon dia d'exàmens d'accés a la universitat i, com ja és tradició, el director Ibaillanos ha fet el seu habitual i vira el discurs motivador als estudiants que s'hi enfronten i que en un dia ja passa del milió de visualitzacions.
Ya estoy aquí, ya he llegado, ya voy a salvar vuestros exámenes y este año con pizarra. Por favor, atended. Esto sois vosotros el día del examen. Quiero que os fijéis en algo importante. Aparte de que sois guapísimos y guapísimas, fijaos en esto. Tenéis una sonrisa, porque sabéis que hoy las cosas van a salir bien, porque sabéis que vais a aprobar de sobra, porque creéis en vosotros mismos. Supongamos que el examen...
Bé, doncs ara que ja tenim el discurs d'Ibai, ara ja tots aprovarem. Fem una petita pausa i us direm què heu d'estudiar.
Avui estic de guais i m'he vist al mirall. Vull patar-ho molt fort i vull cantar-te.
Opa, busquem la felicitat digital. A Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
Tot s'enfonsa. Tenia por de la incertesa Volia cala i amb aixombra, sempre agafant el camí fàcil i només he fet cada una volta.
El grup de Speed acaba d'estrenar a cada passa el tercer senzill avançament del nou treball. La cançó compta amb la col·laboració de la barcelonina Julia Blum, que hi aporta un toc molt fresc al rock modern i electrònic que proposa la banda amb el nou treball. The Speed és un grup empordanès format per 7 joves de perfils diferents que porten junts des del 2016. Mira, des que va començar el pop-up. La banda, basada en l'autogestió, ha compartit escenari amb grups de renom com La Raïd, Zoo, Oques Grasses o La Pegatina, i ha actuat internacionalment a Navarra i Països Baixos. Sempre ens diuen que ara mateix no sabem quines són les professions del futur. De totes maneres, hi ha continguts que està clar que hem de començar a estudiar i que és evident que hi seran en un futur, no? Entrem al camp del Big Data i la intel·ligència artificial. Cada vegada som més conscients de l'impacte que aquesta tecnologia té en la nostra societat, però entenem realment com es recullen, s'analitzen i s'expliquen totes aquestes dades? Estem davant de, diríem, dos grans reptes. Un, formar prou professionals en la matèria perquè puguin desenvolupar tot el potencial de les dades, i l'altre, de formar els ciutadans perquè puguin entendre i relacionar-se correctament amb aquest món que ens envolta, no? A Catalunya tenim pioneres en Big Data i intel·ligència artificial i tenim un munt de formacions a la vostra disposició.
Carme Pairó, periodista, pionera digital i experta en dades.
Hola, Carme, ben tornada al Pop-Up.
Tot un luxe de ser aquí amb vosaltres, què tal?
Bé, tu, Carme, quins estudis ens vols presentar? De fet, jo vaig ser una presentació important d'una fundació que... Explica'ns tot això.
Doncs sí, fa molt poquet, al maig, vam poder presentar finalment la Fundació Visualització per a la Transparència, BIT, i és una fundació que vol promoure l'ús de les dades obertes per entendre, per prendre decisions, tant des de l'àmbit de qui ha de prendre les decisions, empresa, governs, administració pública, fins i tot per la ciutadania, perquè pugui entendre millor les dades. I un dels objectius d'aquesta fundació és la formació, perquè ens vam adonar que necessitàvem professionals que entenguessin bé com comunicar les dades, que hi ha una mancança molt gran en aquest moment i serà professió de futur. I aquí està el màster Visual Tools to Empower Citizens que fem, avalat per la Universitat de Girona.
Clar, és veritat, tenim un munt de dades, però de vegades l'usuari, si no els hi presentes bé, no entenen què estem dient, no?
Exacte, i el que hi ha una certa tendència ara és que l'administració pública ja està, ha donat un pas més, ja no només publica la dada, sinó que ara vol també comunicar-la a la ciutadania per salvar aquesta gap o aquesta escletxa. Clar. Que hi ha sempre entre administració i ciutadania. I aquí hi ha una necessitat de comunicar bé per a tots els públics que no han d'entendre de dades ni de tecnologia, però sí que han de prendre decisions a la seva vida diària. Llavors, la Fundació BIT el que intenta és fer una col·laboració amb l'administració, ajudar-la perquè faci aquest pas amb la ciutadania.
Clar, per tant, necessitem persones que sàpiguin fer aquesta visualització, no? Posar aquestes dades, i per tant, aquest màster Visual Tools to Empower Citizens, és a dir, eines per la visualització de dades, no? Va, anem a una altra.
Carina Gibert, enginyera informàtica, investigadora i professora de la UPC.
Hola, Carina, i moltes coses més, no?
Moltes
ens hem deixat molts títols, no? Ja ho sé, que has dit. Això és una firma ràpida.
Ràpida, moltes gràcies. Molt contenta d'estar amb tu.
Bé, Carina, anem a l'important. Tu què ens presentes?
Doncs mira, jo us puc presentar el grau oficial en intel·ligència artificial que ha obert la Politècnica aquest any, que és el primer any que l'hem impartit, i també un curs que vàrem presentar el dia 17 de maig, que és molt recent i que l'hem treballat amb molta carinyo des de IDEA i des del centre de recerca que jo dirigeixo, que es diu Ciutadania, que es troba a la web ciutadania.cat i que és un curs divulgatiu d'intel·ligència artificial per tota la societat.
Clar, ciutadania, i les dues, en majúscula, la I i la A final, en majúscules, perquè ara en parlarem, però d'intel·ligència artificial haurien de saber-ne una mica tots, ja?
Una mica tots, sí, perquè la tenim al voltant nostre cada dia, ja convivim amb ella, i moltes vegades no tenim prou criteri com per saber quan ens estem ficant en un lío, que ens estan robant dades i que després ens podem trobar, jo què sé, que fan usos de les nostres dades que no volem, no? Llavors, això ha estat una iniciativa conjunta amb el Departament de Polítiques Digitals del govern de Catalunya i d'Oscat i l'empresa Òmnios i Lèrnia per, com a part de l'estratègia catalana d'intel·ligència artificial, arribar a tota la societat i fer que la societat catalana sigui una societat formada amb cultura d'intel·ligència artificial i que pugui interlocutar còmodament amb aquesta tecnologia sense perills.
Ah, és que se m'acudeixen moltes preguntes, però les guardo per després perquè hem de presentar una tercera formació.
Elisa Vives, periodista, cofundadora d'Story Data Barcelona i professora de la UPF i Elisava.
Bé, Elisa, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, tu vols proposar-nos un màster també, no? També t'hi veurem les dades, no?
Sí, sí, un màster que és cosí germà del que fa la Carme. De fet, hi ha molts alumnes de la nostra formació que després passen a part del seu. Es complementen.
Molt bé, que bé, que bé.
Hem de dir que, bueno, aquest és el màster de periodisme de dades i fact-checking, que va néixer fa 3 anys amb un format més petit, des de Blanquerna, que era un diploma, i hem vist la necessitat de duplicar les hores, perquè vèiem que en tan poques hores no teníem prou competències als alumnes per aplicar, i hem decidit convertir-ho en un màster. I ara mateix, doncs, és el primer any que l'hem fet, tenim una promoció que està a punt de sortir i estem desitjant ja que comencin a arribar-nos les inscripcions per fer-ne una altra.
Clar, ara estic pensant que jo faig moltes crides a través del pop-up que mireu de verificar tothom que està a les xarxes socials, que verifiquin i que no es mengin amb patates fake news, no? Clar. Suposo que aquest màster va dirigit a periodistes, no? Llicenciats, i per tenir una mica més de contingut. O, no sé, m'intento pensar que igual també arriben al màster gent d'altres facultats, o no?
Sí, perquè al final ara el periodisme, com sabeu, dintre de les dels graus, hem ampliat el target també d'alumnes, no? És a dir, ara mateix el periodisme el pots aplicar a molts camps, entre altres coses a les empreses.
Clar.
Hi ha moltíssimes empreses que tenen la necessitat de comunicar també amb dades i per això necessiten aquests perfils periodistes. El fact-checking clarament afecta també a tota la vessant de la societat. És a dir, afecta a la ciutadania en primera instància, que ens arriben totes aquestes fake news a través de les xarxes socials, però després també hi ha empreses que estan molt afectades també per les notícies falses, no? Que els vinen a través de boicots, i de fet hi ha empreses que es dediquen també a fer tot un tema de reputació, i moltes vegades darrere d'aquesta reputació hi ha gent que està intentant fer mal, no? O ideològicament o econòmicament. Llavors nosaltres preparem els nostres alumnes i les nostres alumnes no tan sols per treballar amb dades, sinó també per treballar en verificació en tots els àmbits.
Clar. Estic pensant que abans, no sé, no? Quan jo, per exemple, em vaig llicenciar, era una època, uns anys concrets en què et formaves, no? I ara estem en un moment en què la formació es continua al llarg de la vida. Carme, estàs d'acord?
Totalment. És que ara, i a més, tu ens has reunit aquí a les 3 i hi ha connexions perquè ho pensava, no? Per exemple, no he dit que Carina és una de les nostres professores al Màster Visual Tools. Ella comparteix l'assignatura d'estadística amb el Marc Coma, no? I la visió de la Carina és aportar no només la part estadística, sinó també tota aquesta experiència d'intel·ligència artificial. I amb l'Eli hem compartit aquest postgrau que deia ella a l'inici, no? I també com a assignatura, jo vaig a fer l'assignatura d'ètica amb les dades, importantíssim. Llavors és un non-stop, perquè i continuarà sent així al llarg en els propers anys. O sigui, no tornarem a allò, tu estudies una carrera 4 anys i apa, ja ho tens tot. Al contrari, i està molt bé que sigui així.
Clar, són temes complicats, no? Que quan de vegades dius intel·ligència artificial, hi ha gent que ja es tira enrere, no? I ja tenim moltes coses amb intel·ligència artificial. I vosaltres, Carina, a través de Ciutadania, us heu muntat una mica una pel·lícula, no? Perquè la gent ho entengui. Qui és l'Icàtia?
Mira, l'Icàtia és un personatge que... O sigui, nosaltres quan vam començar, fixeu-vos el repte que representa per un equip d'acadèmics, no? Plantejar un curs de formació per obrir-lo a tota la societat, no? Llavors vam pensar que ens havíem d'acompanyar d'un personatge que fes l'experiència divertida, com si diguéssim, i que anés acompanyant en la persona que fa el curs, doncs, i el anés portant d'un exercici a l'altre i d'un tema a l'altre, no? I com que jo em dedico al gènere des de fa tants anys, doncs vaig decidir que aquesta Icàtia seria una nena,
d'uns 5 anyets, que és quan les perdem, és quan les nenes identifiquen el gènere, s'associen amb les mares i comencen a voler...
Les perdem en la ciència, vols dir?
Cuidar tothom, les perdem a la ciència. Comencen a voler, comencen a voler cuidar tothom i llavors es desinteressen molt de la part científica i tecnològica, no? Per tant, aquesta és una nena d'aquesta edat que té un super smartwatch, que és un brillant enorme.
Veig, és que només arribam...
És un brillant.
No? M'has portat un clauer que porta com, sí, com una mena de un smartwatch, un rellotge verd.
És un brillant molt gran, que canvia de color i que fa hologrames, i és la intel·ligència artificial que ella utilitza per connectar-se a la ciutat digital on viu, no? I bueno, és el personatge que ens acompanya. I es diu Ikatia perquè és una nena innovadora, catalana, i entusiasmada per la intel·ligència artificial.
I mira, ja que a vegades per entendre les coses és millor anar amb exemples, posa'ns un exemple d'alguna cosa que aprendrem en aquest
doncs
curs.
Mira, aquest curs és llarg, eh? Té 10 temes que toquen les diferents branques de la intel·ligència artificial, de la que IDEA hi tenim especialistes, i una cosa que aprendrem, per exemple, és què fan els assistents de veu del mòbil, no? Com hi ha mòbils que de vegades sembla que ens escolten i que de vegades ens envien, després de tenir una conversa amb una amiga en un bar, ens envien uns anuncis que són de lo que hem parlat, i llavors podrem veure com és que ens
escolten. Avui el meu mòbil esclatarà amb aquesta conversa. Si està aquí escoltant aquesta conversa.
Podrem veure, per exemple, què és el que hi ha darrere d'un GPS, no? Que és tota una sèrie de tecnologies intel·ligents de planificació, que fan rutes i que no sé què. Podrem veure com es segmenten els clients amb una empresa utilitzant tècniques de clustering. Bueno, anem tocant veu, robòtica, llenguatge, com podem resumir automàticament o traduir automàticament textos, ara que tenim aquest translate, no, del Google. I una cosa que hem fet també, que és molt interessant en aquest curs, és que una part molt gran dels exemples no seran de Google i no seran de grans tecnològiques, sinó que seran d'empreses petites que tenim a Catalunya que ja fan intel·ligència artificial, que ja molt tenen bé producte, i hem volgut aprofitar per donar-los aquesta visibilitat. Clar. I perquè la societat catalana es faci conscient de que aquest és un territori competitiu en intel·ligència artificial, que estem molt ben considerats internacionalment i que fem coses que algunes estan ja rodant pel món, com si dius.
Sí, sí, és veritat, ho hem de visibilitzar molt més i això és una manera... Elisa Vives, creus que els graus de periodisme ja s'han parlat prou de periodisme de dades, o encara és una mica el gran desconegut?
És que estava justament pensant en això quan ella parlava de com obrir-ho a la ciutadania, no? Mira, aquí tenim al meu costat una pionera del periodisme de dades.
La Carme Pairó, sí.
Parla d'intel·ligència artificial, però bueno, és de les primeres que parlava a internet. I també va ser una de les primeres persones que l'any 2013 o 2014, ja la memòria em falla, va organitzar aquí les jornades de periodisme de dades, quan era un moment on no hi havia educació reglada en periodisme de dades. Ningú havia pensat, i ella, junt amb altra gent, van organitzar doncs jornades per autoformar-nos. Llavors agafava programadors i estadístics i urbanistes i geògrafs, i tothom s'ajuntava en aquestes jornades per aprendre. I després d'ella, quan ja la van fer doncs directora d'un diari, doncs ja no tenia temps de fer-ho, ho vam fer nosaltres amb Hacks and Hackers, i vam organitzar també perquè hi havia aquesta necessitat de formar-nos, perquè a la universitat encara no havia entès que els nostres periodistes tenien una font d'informació superimportant, que eren les dades, i que estaven a l'abast de tothom i que els periodistes havien de fer això. Doncs ara ha arribat aquest moment on s'està donant aquest pas a Catalunya, ho he de dir, doncs, per exemple, a la Universitat Pompeu Fabra, ho dic perquè jo dono classes en allà, justament aquest semestre, aquest últim, perquè ells, no, aquest trimestre, perquè ells funcionen amb trimestres, ha començat l'assignatura de periodisme de dades dintre del grau de periodisme.
Ah, obligatòria, crec, no?
Ara mateix és optativa, però d'aquí a 2 anys serà obligatòria. Ah. A la Universitat Autònoma també. I nosaltres a Blanquerna també estem fent un màster de periodisme de dades. Jo crec que el següent passa en aquest. De fet, jo des de la meva assignatura que faig també a Blanquerna ja els hi vaig parlant tant de periodisme de dades com fact-checking. És a dir, sí, ja s'està arribant a aquest.
Clar, és que jo m'imagino una redacció. Jo ara haig de muntar una redacció en un mitjà nou i tinc algú que és especialista en periodisme de dades, clar, o un o més d'un. Això és un valor molt gran.
Clar, això és el que diem als alumnes que ara estan fent les assignatures optatives. Els alumnes que surtin d'aquest grau amb aquestes competències li donaran 1000 voltes a qualsevol que no les tingui, perquè ho poden aplicar no només, vull dir, es pot aplicar tot, es pot explicar esport, a l'economia...
I ja que aquí tinc dues periodistes, jo sempre, quan s'han muntat tots aquests equips de verificació, a mi m'enfada una mica, no?, perquè penso dir que l'ADN d'un periodista ja ha de ser verificar, no? Què ens ha portat haver de fer equips de verificació de les coses? Bueno, potser el fet
que, bé, que no tenim gaire recursos, no?
Totalment. Ara, si m'ho preguntes a mi, jo et diré això.
Això, no?
Efectivament, jo també he estat 20 anys en una redacció, vaig treballar molts anys al Periódico de Catalunya, vaig començar amb un diari en paper, on recordo tots els filtres que es feien abans de publicar una notícia en paper, perquè sabies que l'endemà doncs, podia caure el pèl, i aquests filtres tots sabem que han anat doncs diluint-se, no? No tenim doncs persones que facin aquests filtres i no fem el check-in que s'hauria de fer, claríssimament.
Jo crec que heu dit un parell de coses que jo crec que tenen que veure amb com s'ha desenvolupat la tecnologia, no? O sigui, la tecnologia ara va tan ràpid que necessitem formació contínua i permanent per força, perquè canvia el substrat amb el qual ens basem, canvia tan de pressa que si no ens anem formant i reciclant no ens en sortim. I el fet de que la tecnologia sigui pervasiva i estigui a tot arreu i tothom accedeixi a les xarxes i les notícies, tu estiguis a casa teva al sofà i en facis una, no? Fa que el volum de material que els periodistes haurien de revisar d'un dia per l'altre es fa inabastable. O sigui, no hi ha cap redacció que amb 5 persones pugui verificar tot el que li arriba a les mans. No?
Mira, farem una cosa. Aquesta conversa nosaltres ara la traslladarem a les xarxes, la viralitzarem, però amb els enllaços de les tres formacions, per qui ara li interessi digui mira, allò que parlava amb el pop-up a mi m'interessa per aquí, no sé, per un cosí, per un fill, per un net, per un nebot, o per mi mateix, no? Vull dir que això el que vulgueu, i per tant trobareu a les nostres xarxes del pop-up els enllaços per tota la informació d'aquestes formacions que avui us volíem explicar, que us faran, diríem, més grans i més al dia. Moltes gràcies, tornem demà parlant de la Catalunya Instagramable, que hi és.